Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda, moment per tornar a posar en marxa la caravana i descobrir un nou grup de música, Núria.
Sí, avui ens endinsarem en el grup de música Quilòmetre Zero, un grup de 7 amics músics d'arreu de Catalunya que ara fa un temps es van anar sumant al projecte a poc amb la idea de musicar un poema que va caure a les seves mans, a tu. Tot això va passar poc abans que la pandèmia ho paralitzés tot, però ja ho diuen que de les coses dolentes sempre se'n poden treure de bones, perquè aquest temps els hi ha servit per cuinar la seva música a foc lent, treballant i cuidant cada tema al detall. És per això que després de la publicació del seu primer EP, Quatre paraules i un desig, no han parat de fer música. I avui tres dels membres del grup ens venen a presentar en directe el que s'ha convertit en el primer avançament del que serà el seu segon àlbum i que, per cert, es publicarà el 2023.
Mireia Sánchez, Albert Núñez, Javi Romagosa, molt bona tarda.
Bona tarda.
Clara, ens ho deia la Núria, aquí n'hi ha tres integrants del grup Quilòmetre Zero, però en sou set, eh? La Mireia, que és la veu del grup, l'Albert, que és el bateria, el Fabi, que és el baix, però qui més fa possible Quilòmetre Zero?
Doncs falta gent. Sí.
Sou bona colla, eh?
Sí, som molta colla, la veritat, eh? Som... Després hi ha dos pitus, la Marina i l'Albert, que són la trombonista i la trompeta.
Dos pitus, es diu.
Dos pitus, es diu, sí. Sí. Comúment, sí. Boníssim,
això. Falten els pitus.
Falten els pitus, sí, exacte. Falta també el... I els Marcels. Falten els Marcels. Que són el guitarra i el pianista, que es diuen Marcel, els dos.
Com neix Quilòmetre Zero?
Doncs ho ha dit abans la teva companya, o sigui, tercera carrera, jo vaig estudiar educació primària i em regalen un poema, un amic meu em diu, uai, he fet una cosa que crec que t'agradarà, però bueno, no em jutgis massa. I em va passar, doncs, a tu. I llavors li vaig dir, ostres, és que té forma de cançó i és algo que m'agradaria comprovar una mica, a veure si ens podem endinsar en intentar fer alguna cosa. I sí, tot comença amb a tu, posada davant d'un piano, però volent que no fos una balada. Llavors li vaig canviar algunes coses, li vaig demanar permís al meu col·lega i vaig dir que, clar, jo sóc violinista, o sigui, no sóc pianista, el xapurrejo una miqueta, però no és el meu punt fort. I llavors vaig començar a trucar, i l'Albert el coneixia del taller de músics, que estudiàvem junts en aquell moment, i a partir de llavors va ser jugar a fer trucades. I, escolteu, coneixeu un guitarra, coneixeu un baix, coneixeu no sé què, i a partir d'aquí doncs, vam anar fent. I d'allà, doncs, ara sí que podem dir que som amics. En aquell llavors era un experiment, una mica.
Per tant, aquí anava, Javi? Sou un grup de música que us heu convertit en amics o sou uns amics que
no,
feu música?
O sigui, seríem un grup de coneguts, però arrel del grup de música, doncs, òbviament, amb la quantitat d'hores que passes treballant i ara anant cap a qualsevol parany de Catalunya a tocar, doncs, són moltes hores que al final les acabes compartint i acabes fent amistat, òbviament.
Jo sóc d'aquells que pensa sempre que cada vegada que neix un grup nou, i dic nou, però Quilòmetre Zero ja porta un quant temps fent música, és perquè té moltes coses a dir, no només moltes coses a dir, sinó noves coses a dir. Quines noves coses ha dit Quilòmetre Zero?
Ua, quina pregunta! Quilòmetre Zero, al final, no tenim com a objectiu canviar el món, perquè això cadascú, vull dir, té les seves creences i té com la seva manera de fer i de ser. Llavors nosaltres el que volem és com explicar les nostres històries, no? I al final són coses que vius al dia a dia. A vegades estàs davant d'un piano i no saps què dir ni què escriure, o et passes una hora plorant pensant, jolín, parellant allà, a veure què passa i què no passa. Però al final són històries nostres rutinàries del dia a dia. I és això, si la gent ens escolta i els agrada, doncs seran benvinguts i benvingudes i serà increïble compartir-ho.
Normalment quan parlem de Quilòmetre Zero parlem d'anar a comprar comerç local, d'anar a comprar mercat.
Sí.
Per què Quilòmetre Zero?
Bueno, la història, explica-la tu, mire, que tu la saps molt.
Estic parlant molt.
Que a més et va passar tu.
Bueno, això era l'inici, no? I estava asseguda a un bar amb un col·lega i va ser com, és que com se li pot dir en aquest projecte? Perquè clar, no li diràs projecte, saps? I llavors li vaig dir, comencem a dir coses. Què estàs veient tu ara? I va començar, farmàcia. I jo, bueno, no es pot dir farmàcia, pòster, no sé què, i de cop vaig veure un tomàquet i en comptes de dir tomàquet em vaig equivocar i vaig dir Quilòmetre Zero, i agafa i fa, crec que tens nom de grup. I va ser així, no va ser per res més.
Les millors idees sorgeixen així, a vegades, que no meguis
tota la raó.
Allò que no t'ho esperes. Parlàvem de tu, teniu molts més temes publicats al principi de l'entrevista, però també ho dèiem, que la pandèmia us enganxa de ple a l'arrencada d'aquest Quilòmetre Zero. Com ho viviu tot plegat?
Bé, o sigui que ens va costar arrencar, no?, perquè just acabàvem de trobar tots els músics per intentar engegar el projecte i justament, doncs, pam, pandèmia. I a més, clar, els músics, uns som de Barcelona, un altre és de Papiol, d'un poble aquí vora del Baix Llobregat, la trombonista és de Tarragona, i clar, ja no només va ser com el temps de confinament de la pandèmia, sinó tot el que va venir després de no poder sortir els caps de setmana per poder reunir-nos i assajar i començar a organitzar-ho tot. Llavors, clar, portem un munt de temps com a grup, però realment perquè ens va passar això pel mig que ens va impedir moure'ns i fer qualsevol cosa. Però, bueno, al final ho hem anat tirant i es va superar.
Hi ha punt positiu, però, de la pandèmia? És a dir, sou a casa i dieu, calla, doncs ara, mira, aprofitem i aprofundim més amb la música que volem fer, amb les lletres que volem fer.
Sí, 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 sí. O sigui, la pandèmia... Bueno, almenys a mi, a nivell personal, em va anar molt bé per descobrir-me més coses que m'agradaven, que no sabia que m'agradaven, i també per aprofundir més, o sigui, més coneixements musicals. Clar, és que tens molt de temps de estudiar, aprofundir més, remenar acords, remenar estructures. També fèiem les classes ens va agafar que fèiem les classes online d'harmonia i, clar, tenies tant de temps de dilluns a dilluns per aprofundir tant. I jo el tema de lletres, la veritat, que en aquell moment no estava ficat, eh? Però més tema de remenar acords, remenar música, aprens molt. O sigui, a mi almenys em va servir molt per aprendre.
Per tant, Mireia, en aquest segon disc que veurà la llum d'aquí poquet, té alguna cosa de pandèmic?
Bueno, avui parlàvem una mica, o sigui, jo crec que en el moment de la pandèmia no venia de gust parlar i escriure sobre pandèmia. O sigui, volia sortir d'allò perquè realment jo no puc queixar-me, vaig estar molt bé durant la pandèmia, però hi havia un punt que deies, bueno, la part social, quan arriba, no? I tornar a veure gent que no coneixies de festa o trobar-te nous companys de classe o el que fos, no? Llavors, quasi que és una mica el contrari, que és el que parlàvem fa una estona, que és molta sensació de bon rotllo, tot i que hi ha alguns temes que potser són una miqueta més d'introspecció, però tant com a pandèmia, no. A lo millor algun comentari d'alguna pinzellada que surti per allà, però tampoc és tema principal per res.
Llegint alguna entrevista que us han fet, i ara també ho comentàvem, la pandèmia ha portat amb ella una nova etapa per vosaltres, i en aquesta nova etapa dels Quilòmetre Zero ja podem escoltar el primer avançament del que serà el vostre segon àlbum.
Em quedo amb totes les coses que sóc. Em quedo amb totes les coses que som. Em quedo, amb totes les coses que sóc. Em quedo amb totes les coses que som. Imagino diumenges que siguin eterns. Viure entre les pàgines d'un llibre obert. Conduir per carreteres mentre va caient el sol. Sentir com el temps se'ns escapa entre els dits. Et busco perquè riguis de les coses que dic. Cantar les cançons de l'oreja estirada al meu llit. Que no importa si és muy tonto.
Va sortir aquest single, Em quedo, que s'ha convertit, com dèiem, en el primer avançament oficial del vostre segon àlbum. Sensacions, va.
Bueno, o sigui, molt bones.
En general, no?
Sí, 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 sí.
Molt xules, molt positives.
Sí, no sé. Jo, o sigui, des de que es va començar a formar el tema, que també va ser una forma molt guai, que va ser a Penyíscola, que es van reunir uns quants, jo no vaig anar, però es van reunir uns quants i van començar a crear per lletra, producció musical i...
Penyíscola, eh?
Penyíscola.
A treballar, eh?
A treballar, directament. Sí,
sembla així com una mica de vacances. Yeah. Bueno, també podríem dir que va ser una mica així, però va estar molt bé, perquè vam anar la Mireia, l'Albert trompetista i el Marcel guitarrista amb el nostre productor a casa del trompetista, que té una casa per allà. I va estar bé, vam poder estar tres dies, crec que van ser, tranquil·lament allà, que era una casa... Bueno, estava apartadeta i podíem anar composant i una de les cançons que va sortir era aquesta. A més, s'ha de dir que va ser com la cançó més improvisada que vam fer. Les altres ja teníem una base, però aquesta va ser... Va aparèixer la Mireia dient «Ostres, que tinc una idea d'una cançó!» «Ah, vale, ensenya!» Ens ho va ensenyar i «Ah, ostres, pues, hosti, si canviem això, i si fem això...» Bueno, i vam començar a improvisar i va sortir Em quedo. Realment.
Va, anem, doncs, a la de la idea.
A tope.
Com neix aquest Em quedo?
Doncs aquest em queda un eix de coses que m'agrada fer i que al final ha sigut uns ens agrada fer, no? Llavors, naixia d'idees que m'havia apuntat jo durant els últims mesos de maig i juny, finals de trimestre d'escola, que jo segueixo treballant a un col·le, i llavors, doncs cosetes que m'havia apuntat i que volia parlar d'això, o sigui, al final, Quilòmetre Zero és un projecte on les lletres comencen a ser meves i s'acaben convertint, a la majoria dels casos, i s'acaben, això, doncs, reconvertint. I llavors em quedo, hi havia moltes coses meves que al final, si tu revises el que és tota la lletra, és com un Frankenstein preciós de la gent que està aquí dintre, on veus les frases i dius, vale, això és del Javi, això és de la Mira i això és del no sé qui,
sí, saps?
I ha sigut això.
I acaba menjant paella a les 6. Em quedo amb totes les coses...
A mi també m'agrada acabar de menjar paella als 6. Entraveu a l'estudi la Mireia, l'Albert i en Javi i us deia, m'agrada molt la vostra música perquè m'agrada molt, jo que no hi entenc gens de música, m'agraden molt aquells grups de música que em recorden molt l'estiu. Aquesta, la primera. La segona, també m'agraden molt els grups de música que tens la sensació d'anar amb cotxe i pujar allò la música a tope, i tinc molt la sensació amb aquest tema. No sé si em quedo marcar una mica la línia del que serà el vostre proper àlbum.
O sigui, marca bastant la línia. Volíem fer un disc que fos bastant festiu. O sigui, que sigui, que tu te'l posis i puguis estar ballant. També hi ha una part que és de lletres que no, potser és una música no tan festiva, però hi ha pinzellades una miqueta de tot. Però bueno, que el fil conductor, una miqueta el que és el general del disc, que tu te'l posis, puguis començar a ballar, et sentis bastant identificat amb el que diem, i que acabi el disc i que continuïs ballant.
Un disc que sortirà el 2023, tenim data ja o no?
Data exacta, no massa. Tenim més.
Tenim més?
Aproximadament l'octubre.
Cap a l'octubre, eh?
Ja veurem si és possible o no.
Queda molta feina davant. Sí.
Això vol dir que el teniu tancat o encara hi seguiu treballant en el disc?
Està obertíssim encara, composant cançons, produint algunes que ja tenim... Bé, queda molta feina pel davant.
Ho dèiem a l'inici, sou 7 integrants en aquest grup. Això facilita la feina o la complica?
Per una part la facilita, per altra la complica.
Sí. Bueno, al final aprens a gestionar-te, no? I com acabem fent, dividint tota la feina i treballar per comissions, no? I que cadascú es vagi encarregant de les seves tasques i després pues, anem fent reunions per intentar posar-ho tot en comú i veure com cada comissió com ha avançat amb la seva feina. Perquè si no, si ens haguéssim de reunir sempre al set per treballar-ho tot, seria impossible.
Ara, Javi,
som molta gent.
Ara, Javi, ens deies, aprens a gestionar-te, eh? El que sí sabem és que aquest nou àlbum arriba de les mans de la discogràfica Pickup. Com està sent treballar amb una discogràfica? Ho dic perquè el primer àlbum, si no m'equivoco, és autogestionat.
Sí, el primer va ser autogestionat totalment. I ara, bueno, de moment, molt bé. O sigui, estem molt contentes totes d'estar en Pickup. La veritat que hem arribat a un... Crec que pensem bastant igual, tant Pickup com nosaltres. O sigui, no hem tingut el típic, no?, d'algun trobament, algun problema i... No. La veritat és que ens deixen bastant molt lliures d'anar fent. Anem parlant amb ells, amb l'Albert, de tots els temes que anem traient i la veritat que... No sé. Jo, la veritat, que em sento molt lliure amb ell. O sigui, i molt a gust, la veritat, sí.
I ja que parlem del primer disc... Barcelona. Miquel Cubero. No? Qui és Miquel Cubero?
Un supercol·lega, de veritat. Bueno, va estar amb el Javi fa temps, parla tu.
Bé, bueno, jo abans de tocar aquí a Quilòmetre Zero, integrant de la banda d'aquí, del barri de Sants, de Ojo de Buen Cubero. I, clar, el Cubero és com un germà per mi gairebé. I també, pues, coneixia la Mireia, coneixia el Marcel, el guitarrista, i forma part una mica ja de la família, és el substitut, de fet, del guitarrista, sempre que no pot ell, ve el Cubero i, no sé, molt bona relació amb ell, sempre.
Parlem de Miquel Cubero, que va col·laborar amb aquest Així t'escric, aquest tema que estem escoltant del primer àlbum de Quilòmetre Zero. En el nou àlbum també veurem col·laboracions?
Ja no em sobra la taula, no hi ha res tancat, llavors, de moment, és això, flota una miqueta els noms tancats d'aquestes últims, bueno, com d'aquests últims temes i les col·labos, llavors, de moment, no podem avançar res.
Així sonen Quilòmetre Zero. Ara parlàvem del primer disc, parlàvem del segon disc, però que, ja que us tinc a l'estudi, també parlem de l'estat de salut de la música. Com veieu la indústria musical catalana? Com està la indústria musical catalana?
Què s'ha fet amb silenci?
Jardí. Em pots dir, Joan, Jardí.
Jardí, Jardí total. Jo crec que és complicat. O sigui, és bastant complicat a l'inici, sobretot, crec. Perquè... o sigui, és com que hi ha una mica un sostre i a partir d'aquí has de lluitar molt per arribar a aquell sostre i a partir de que arribes allà és complicat mantenir-te i continuar. També, o sigui, crec que hi ha una part molt positiva que és que hi ha molta, o sigui, molta varietat ara mateix de músics i de gent que està composant i també, o sigui, entenc que hi ha una mica de col·lapse, entre cometes, però ho trobo com, ho dic com algo positiu, perquè que hi hagi tanta variació musical també reflexa, pues, no sé, pues, una mica la bueno, intriga, no?, el gust musical que cada vegada és més variat de la societat. Per una part és difícil mantenir-te, però per l'altra part tens molta varietat també que crec que està molt bé.
Mireia, t'ho poso més fàcil, eh? Abans em deia, segueixo treballant a un col·le. No es pot viure només de la música?
Ara per ara, quilòmetre zero, no. L'objectiu seria que a poquet, doncs, si fos possible, poder dedicar molta part de les nostres vides a poder fer créixer això, a poder composar-te amb tranquil·litat, no? Perquè a vegades és que tens la teva jornada laboral, arribes i dius, vale, quan tornarem a quedar? Vale, anem a quadrar horaris. I llavors dius, jo treballo de 9 a 5, l'altre treballa de 2 a 7, l'altre no sé què. Llavors és una mica un trencaclosques. I és complicat, però amb voluntat i ganes ho acabes fent, però és el que et dic. O sigui, tant de bo a la llarga es pugui treballar només de quilòmetre zero.
De seguida, torno a tu, Mireia, abans, però, Javi, normalment deu costar molt entrar al món de la música. Si ets jove, encara més?
Bé, jo, de fet, diria que és una mica al contrari, no? Per engegar un tipus de projecte de música com el nostre, necessita molta energia i moltes ganes, perquè, com acaba de dir la Mireia, per compaginar-ho amb el tema de la feina, pues, és molt complicat. Llavors, precisament... crec que amb el jovent és qui té com més aquesta energia i aquestes forces per poder tirar endavant un projecte d'aquest tipus. Llavors, per aquest tipus de música, jo crec que el jovent té més facilitats. Però bé, també es necessiten moltes altres coses que s'aconsegueixen amb experiència. Sempre tenir contactes per aquest món va molt bé i és una cosa que, quan més gran ets i més has estat treballant amb això... més facilitat ho tens per poder tirar-ho endavant.
Ja esteu veient que a mi m'agraden els jardins. Li preguntava al Javi que si ja costa de per si entrar a la música, si ets jove encara més, em deia que sovint no, en el vostre cas no. Mireia, si ets dona encara més?
Toma, jardinet. ostres, jo és que ho he comentat moltes vegades amb companyes meves, no? Al final estudio música en un lloc on la majoria de cantants que estudien veu són dones. I després penses, on sou? No? La majoria d'elles...
són les dones, no?
Exacte, o sigui, inclús amb els mestres, no? Et trobes que hi ha moltes mestres dones que fan classes de cant i després dius, on estan els combos o on estan les assignatures teòriques? On està, no?, la presència femenina si n'hi ha tanta, no? Llavors, inclús nosaltres vam tenir com al principi aquest problema al voler formar la banda, que volíem en un principi que fos més mixta del que és, però és que no hi havia persones o les persones que... bueno, dones, o les dones que estaven actives i estaven en grups que començaven a funcionar i no podien permetre's com venir també amb nosaltres. Llavors, és complicat, jo crec que sí, i em fa molta ràbia el comentari de, bueno, com ets dona i estàs fent la música festiva i n'hi ha poques, segur que et va bé. I dius, quin comentari de merda, i
més desafortunat. Això t'ho han dit?
Això m'ho han arribat a dir, i és desafortunat i no m'agrada. Llavors jo em poso punky i giro l'argument, m'enfado, i dius, ostres, Déu-n'hi-do, no?
I a qui no li agradi, fulles.
Exacte.
Vinc de millorar per aquells que estimo. De recetes, búnkers, birra i rei. Tot allò que passa quan no m'explico.
Va, avís per navegants. Oients que estigueu sintonitzant ara mateix la caravana, quedeu-vos amb nosaltres perquè en res i menys els quilòmetres zero us tocaran en directe aquest Em quedo, el primer avançament oficial del seu segon àlbum. Però abans, pregunta obligatòria. Jo deia que us posàvem el cotxe a tot volum, però si us vull veure en directe...
Ah. Ara, de moment, estem en procés creatiu total, o sigui, immersos del tot en composar, i jo crec que ja cap a l'abril tornarem a arrencar una altra vegada.
Suposo que hi ha moltes ganes després de pandèmia, no?
Moltíssimes ganes.
Moltíssimes.
Però moltíssimes. És que no parem... O sigui, cada setmana un dels comentaris és tenim ganes de tocar, de pujar una altra vegada a l'escenari. És així, sí, sí, totalment.
De pujar a l'escenari nosaltres pugem música, els deixem que es preparin una mica i de seguida els escoltem en acústic en directe a la caravana de Ràdio Estel.
Barcelona.
Dos minuts i arribem a dos quarts de cinc de la tarda. Ara sí, Mireia Sánchez, Albert Núñez, Javi Romagosa, ells són Quilòmetre Zero i ens presenten aquest tema.
Em quedo amb totes les coses que sóc. Em quedo totes les coses que som. Em quedo, amb totes les coses que sóc. Em quedo amb totes les coses que som. Imagino diumenges que siguin eterns. Viure entre les pàgines d'un llibre obert. Conduir per carreteres mentre va caient el sol. Sentir com el temps se'ns escapa entre els dits. Et busco perquè riguis de les coses que dic. Cantar les cançons de l'oreja estirada al meu llit. Que no importa si és muy tonto, no sé si ho sóc així. Em quedo amb poder equivocar-me. L'olor de la pluja a l'estiu. Aquells vermuts al bar que tant s'allarguen. I acabar menjant paella a les sis. Em quedo amb totes les coses que sóc. Em quedo amb totes les coses que som. Em quedo, amb totes les coses que sóc. Em quedo amb totes les coses que som. Em quedo. Em faig tres cafès de bon matí. Et juro que aquest finde me'l passaré dormint. Llistes llargues de propòsits que no em deixen decidir. Em quedo a fer l'amor de matinada. Els petits moments que et van fent gran. Confondre els quatre quarts en campanades. Com el petó que no repetirà. Em quedo amb totes les coses que sóc. Em quedo amb totes les coses que som. Em quedo, amb totes les coses que sóc. Em quedo amb totes les coses que som. Em quedo.
Clar, aviam una cosa. Si sí, fan bona música, però a sobre s'ho passen bé, parlant de quedar-se com notes de quedar amb ells. Mireia Sánchez, Albert Núñez, Javi Romagosa, Quilòmetre Zero, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i tocar-nos aquesta meravella.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, visca la festa.
Que vagi molt bé.
Adéu. Amb totes les coses que sóc. Em quedo amb totes les coses que som. Em quedo, amb totes les coses que sóc. Em quedo amb totes les coses que som. Imagino diumenges que siguin eterns. Viure entre les pàgines d'un llibre obert. Conduir per carreteres mentre va caient el sol. Sentir com el temps se'ns escapa entre els dits. Et busco perquè riguis de les coses que dic. Cantar les cançons de l'oreja estirada al meu llit. Que no importa si és muy tonto. I'm
tots tres cafès de bon matí. Et juro que aquest fin de me'l passaré dormint. Llistes llargues de propòsits que no em deixen decidir. Em quedo a fer l'amor de matinada. Els petits moments que et van fer confondre els quatre quarts en campanades com el petó que no repetirà. Em quedo amb totes les coses que són. Em quedo amb totes les coses que són. Em quedo, Teo, amb totes les coses que sóc. Em quedo amb totes les coses que són. Em quedo.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
En el marc del pla Transformem Rodalies, Rodalies de Catalunya compta amb la nova estació de Sant Andreu i recupera els serveis habituals a les línies R2 Nord i R11 després que Adif hagi finalitzat una nova fase d'obres en l'àmbit de la Sagrera. Adif, Rodalies de Catalunya operat per Renfe, Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec, i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya, una de cada 3 llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Allà sota una penya n'és...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Vinga, va, 6 minuts que passen de 4:45 de la tarda i com cada dimarts la caravana fa la seva parada solidària. Avui parlem de futbol i d'inclusió social, Nina.
Doncs sí, Joan, en concret d'un projecte transversal fruit de la Fundació Futbol Club Barcelona del Departament de Diversitat, Equitat i Inclusió del Club i de la pròpia Masia. Parlem de l'equip Fundació Barça. La temporada passada va néixer aquest equip de futbol format per homes i dones amb discapacitat intel·lectual i van dedicar tots els recursos necessaris pel seu bon funcionament. Després d'un primer any carregat d'experiències positives, el Fundació Barça continua caminant amb la màxima il·lusió i avui ens visiten a la caravana Maite Laporta, responsable del Departament de Diversitat, Equitat i Inclusió del Futbol Club Barcelona, i Miquel Chavarría, jugador de l'equip.
Maite, Miquel, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Quan m'ho van dir, em vaig ficar a plorar, no tenia paraules.
És que és molt fort, això.
És brutal, és que diu...
Que estic amb el Barça.
Som al Barça.
Jo i tu, quin parell de caps i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants, amb les mans nues lluny, cavalgant per mil deserts, com bandidos a l'oest, descobrint nous continents, tot fent història junts.
Vam alliberar París, vam tombar el mur de Berlín i navegant amb els vikings, empunyant l'entorxa com
Si fóssim Bonnie and Clyde o un parell de samurais, no ens farem enrere mai. Fidels al repte amb tu, no hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Invencibles.
Maite, com i per què neix un projecte com aquest de l'equip Fundació Barça Genuïn?
Doncs neix pel desig express del president, de fet. Va ser una promesa que va fer a campanya. Ell té molta relació amb el president del Nàstic, li havia parlat durant molt temps de l'existència d'aquesta lliga, bueno, de la Liga, no? I va ser una promesa de campanya, de fet. I quan jo em vaig incorporar al club, m'ho va recordar.
Per molt evident que sembli, jo crec que anem de posar aquestes qüestions sobre la taula, per evidents que semblin, eh? Per què la importància d'ajuntar esport i inclusió social?
Home, importantíssim, perquè incloure, o sigui, integrar i incloure la discapacitat en el món de l'esport, en un club, per exemple, com és amb la potència del Barça, crea referents per a les persones mateixes que tenen, pels esportistes, per, bueno, les persones que tenen algun tipus de discapacitat. Podríem buscar un símil amb el femení, per exemple, no? Doncs per què no amb les persones amb discapacitat? I alhora, també el que fa és millorar la imatge que es té per les pròpies persones que tenen discapacitat i per la ciutadania i per la societat en general. És una eina molt poderosa a l'esport.
Clara, escoltàvem la veu d'alguns jugadors i jugadores de com s'enorgulleixen de formar part d'aquest equip i d'aquest club, però deixa'm preguntar-te, Maite, per què van ser ells els seleccionats? És a dir, quin procés va seguir tot plegat?
Doncs
t'ho pregunto perquè sé que darrere hi ha un munt d'entitats.
Hi ha un munt d'entitats, sí. Que és, de fet, són bàsiques per nosaltres, aquestes entitats. La veritat és que ho vam haver a l'inici de fer d'una manera molt ràpida, i el primer que vam pensar, jo ho vaig fer, bueno, vam fer en col·laboració amb el director de la Masia. Aleshores cobrim, diguem-ne, també l'àrea esportiva, no? Que són els que en tenen. Vam decidir triar una sèrie d'entitats repartides pel territori, també, és a dir, sortir una mica fora de Barcelona, i entitats que, bé, que sabíem que treballaven bé, que coneixien a les persones que ens portarien, no? Diguem-ne. I per això i això era molt important, perquè el Fundació Barça Genuïn no és només un equip de futbol, és tot un projecte. Aleshores, ens és molt més fàcil treballar amb aquests nois i noies havent-hi darrere aquestes fundacions, aquestes entitats, que sobretot pel que vetllen és per la seva inclusió social i també laboral, no oblidem, no? Aleshores, nosaltres els hi donem aquella part que potser no tenen, que és la part esportiva. Dit això, també hi ha una entitat, hi ha una penya, de fet, la Penya Special, que ja feia molts anys que volia que el Barça tingués un equip amb persones amb discapacitat, i també la vam incloure, com no, perquè bé, ells havien també estat pioners en aquest aspecte.
L'equip Fundació Barça Genuïn, ara ens ho deies, que no és només un equip de futbol, vull posar de rellevància a molts altres aspectes, perquè és un equip que sí, ho ha guanyat tot en la seva primera temporada, i cal dir-ho clar i català, i de seguida en parlem amb en Miquel, però on guanyar, on marcar gol, no és l'únic que compta.
No. Treballem, aviam, ens agrada molt guanyar.
Aquí no.
Exacte. I ells, de fet, tenim un staff tècnic fantàstic, això també us ho explicarà el Miquel, però tenim tres tècnics, diguem-ne, un staff tècnic de tres persones que vetllen per tot l'aspecte físic i de joc, i després també un equip de tres psicòlogues, no? Precisament per acompanyar en aquesta autoestima que volem que agafin, en aquesta autoconfiança, i perquè ells després de sortir de l'entrenament també tenen una vida fora, i el que volem ajudar és que siguin forts, no? I en aquesta vida. I és important també fer-ho, guanyar, jugar, tot allò bo, que aquella part bona que té l'esport, no? Els valors que tenen, que té l'esport. Doncs posar-los en valor, mai més dit, no? Mai més ben dit.
Abans m'ho deies, Maite, que és un equip inclusiu, que mira el que ha passat, no?, amb el futbol femení, per exemple. Per cert, un equip aquest format per 22 nois i 5 noies amb discapacitat intel·lectual, per tant, inclusiu des de dues vessants.
Totalment. Totalment, i de fet, em preguntaves abans com havíem gestat aquest equip. Ho hem fet de la mà d'aquestes entitats, i aquest any, per exemple, en algunes vacants que hi havia, no, perquè també tenim intenció de créixer, doncs un dels aspectes que vam dir a les entitats és que volíem ampliar la quota de dones, no? Perquè si participem en una lliga que és mixta i nosaltres també ho volem ser, doncs realment en volem ser més, eh? Però de moment en som 5, són 5 a l'equip i molt bones, la veritat.
Compteu amb gent com, i ara ens ho explicarà també en Miquel, com deies, eh? Sergi Mascarell, Josep Ferrer, Tina González, Emilio Gómez, Bet Puigdesens, Jesús Unzué, Nagore Ferrero. Déu-n'hi-do.
Sí. Sí, sí. Aquest any hem incorporat la Nagore i també a l'equip d'entrenadors de porters del Jesús Unzué, que això és un luxe absolut.
És brutal, eh?
Absolut. Sí, 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 sí.
Dieu també que en el Fundació Barça sou més que un equip, sou una família dins i fora del camp.
Sí, clar, ells, bueno, som tots, no?, l'equip, però també l'equip organitzador també ens sentim part d'aquesta família, no? Tenim un sentit de pertinença molt, molt, molt gran, molt fort. Ho notem i ho veiem amb ells, però a nosaltres també ens ha contagiat. Però no només a l'equip organitzador, sinó també de dir a tot el club, perquè la veritat és que és, bueno, em dona un plaer molt gran veure com els serveis mèdics es bolquen amb tot el que demanem, els d'operacions del club. Clar, penseu que ells entrenen a la ciutat esportiva. Uh-huh. Això també és un luxe. Això és un luxe. I, bé, el que intentem és que realment els tractem, tractem l'equip com un equip més, no? Amb les mateixes condicions.
Ens ho deia abans la Nina, que també ens acompanya el migcampista de la Fundació Barça, Miquel Xavarria. Miquel, com recordes els teus inicis al món del futbol?
Bona tarda. Jo, els meus inicis al món del futbol... Al món del futbol, des de ben petit, amb una pilota. I el món del futbol estant en el Barça... Haig de dir que de petit escrivia algun dia jugaré al Barça i mira, els somnis s'han complert.
Recordes el dia que et diuen seràs jugador del Barça?
Recordo que em diguessin que sóc jugador del Barça i també recordo que podia optar per una prova. No sé si entre aquell dia i l'altre el recordo més viu un que l'altre, però els dos em fan molta il·lusió i cada dia me'n recordo.
Clara, ens deies, Miquel, jo de petit jo ja escrivia que volia ser jugador del Barça. T'imaginaves arribar a ser-ho?
Imaginar-me era... semblava com un somni que vol tindre qualsevol, però qualsevol ha de lluitar per complir aquest somni i optar les oportunitats quan se li presenten, i en aquest cas doncs, em va presentar l'oportunitat de poder fer la prova al Barça. Vaig donar el màxim de mi, no només amb aquest esperit que jo tinc de voler marcar i de la posició que jugo, sinó doncs, de que tots ens ho passem bé.
Abans hi hagi les fitxes del jugador, que les podeu veure a la web, i en el Miquel posa alguna cosa així com que és l'huracà de l'equip.
Sí, bueno, això de l'huracà de Montjuïc, que és com em diuen alguns, és perquè soc de Montjuïc, i també per el resum d'aquesta paraula de l'huracà és en la descripció meva, que és la picardia, la rauxa del gol i el seny. En l'ordre i el joc.
Déu-n'hi-do. Em deies, cal optar a tot el que se'm posi per davant per aconseguir el meu somni, que era jugar al Barça, no? Ha estat molt dur el camí fins aquí?
Dur... Mira, vaig començar a jugar a futbol quan vaig veure la pilota. Així de clar.
O sigui, de ben petit.
Això és el més dur que va ser, veure una pilota. I després, pues, anar practicant. I ja ens podem entendre que veure una pilota i que sigui el més dur practicar el futbol, pues això és un hobby, és un plaer que qualsevol futbolista té, seguir jugant a futbol o poder entrenar o poder estar en contacte al món del futbol. Després, l'oportunitat de poder estar al Barça, bueno, pues jo ho agraeixo i defensar aquests colors.
Abans ho dèiem amb la Maite, eh? Sou més que un equip de futbol, sou una família dins i fora del camp. Què t'ha portat personalment jugar al Barça Genuín?
Jugar al Barça Genuín m'ha portat moltes coses positives i també entendre que quan un partit no es guanya, una cosa és el resultat i l'altra cosa és el que guanyes quan perds, que és l'experiència d'aprendre a perdre i a millorar-te. I això ho poden dir molts clubs, però no posar-ho a la pràctica. Ho pot dir moltes famílies, però no que la família estigui unida. I aquí, en el Barça Genuín, personalment, ho he dit en altres entrevistes, de vegades no som una família, som més que una família. O sigui, ens preocupem tots entre tots per poder rendir el màxim i poder aprendre el màxim.
Ens estava explicant en Miquel que també cal aprendre quan no es guanya i treure el cantó positiu quan no es guanya, i jo pensava, Maite, no sé qui aprèn d'aquí.
Sí, totalment. La veritat és que hauríeu de veure el jugar, és impressionant com juga, i el que comenta el Miquel és molt important, el que diu, perquè penseu que dins de l'equip hi ha nois i noies amb diferents tipus de discapacitat intel·lectual, hi ha persones amb síndrome de Down, amb síndrome de X fràgil, amb persones autistes, i aleshores, bueno, doncs per psicomotricitat o el que sigui, unes se'ls dona millor, unes altres no tant, però en qualsevol dels casos tots aprenen els uns dels altres. És importantíssim, perquè més enllà de com juguen, que de veritat us convido a tothom a que vingui, perquè és el que et deia al principi, no? Millorar la idea, no? de les persones de que puguin fer esport i com el practiquen i com juguen a futbol, és aquesta generositat que tenen els uns amb els altres. I amb les jugadores, vull dir, evidentment, eh? Vull dir, amb elles també. És el saber, en moltes ocasions, sobretot quan ja se sap que té el partit guanyat, no, sempre, eh? I això ha estat una feina molt gran de l'staff tècnic, també, no? De passar-li la pilota amb una jugadora, amb un company, que potser no n'estàs del tot segur que pugui marcar aquell gol, però donar-li l'oportunitat, no? Això és meravellós. Això és meravellós. I tots volen guanyar, i totes volen guanyar, i totes volen jugar, i és... Però aprenen molt d'això. I ha estat tot un camí, per aconseguir-ho, uh-huh. I perquè ho entenguin, però bé, s'ha aconseguit, i tothom que entra a l'equip ho sap, i ho expliquem des de l'inici, sobretot a les noves incorporacions, no? Perquè, bueno, perquè és important destacar aquesta part.
Clar, Miquel, ara et preguntaré per la temporada present, per on som ara. Abans, però, fèiem una mica de conya amb la Maite de que guanyen, però és que la temporada passada no vam perdre ni un sol partit.
La temporada passada no vam perdre ningun partit.
Vau guanyar 3 títols, si no erro, no?
Vam guanyar 3 títols, 2 a Catalunya i 1 a Estats Units.
Wow.
i vam agafar forces perquè qualsevol partit, si el perdem, puguem entendre per què l'hem perdut i aprendre'n més. Això és el que vam guanyar. Els tres títols, vale, estan a la vitrina, ningú els té a casa, estan al club, estan a salvo, però aquesta situació de l'any següent, no només anar per més, sinó anar per aprendre quan hi ha una dificultat, això no s'ho emporta qualsevol. S'ho emporta cadascú dels jugadors, de l'estaf, i com bé diu la Maite, tota la família del Barça Genuine, que ens segueixen per les xarxes socials, i encara que alguns no són presents perquè no són d'aquí, estan donant suport.
Per nosaltres hi ha un altre tema molt important, que és que nosaltres fem jugar a tots els jugadors i jugadores per igual. Intentem que al mateix temps, és a dir, que vagin el mateix número de partits, tant de competició com amistosos, que fem cada diumenge també a la Ciutat Esportiva, i que la competició que juguem realment tots tinguin vagin al mateix número, al mateix temps, i això també és un tret que ens diferencia d'altres equips. L'equitat, no? Mm. O sigui, no tan sols incloure, sinó també jugar en equitat entre ells i elles.
Miquel, creus que falten més clubs a la Lliga Genuine?
Jo posaria una pancarta i diria: és gratuït inscriure's. Si t'inscrius, t'aporten moltes coses. Més de lo que puguis pensar allà de dir, ostres, sí, un equip, volem guanyar, hi ha molts equips. No, de vegades és l'experiència d'un mateix, d'un club mateix. I convido equips de tot Espanya, més equips de Catalunya, de la península ibèrica, altres lligues d'altres països, a que vinguin a veure la nostra i puguin fer-ne un ús de, no sé, potser d'aquí 3-4 anys, diria 3-4 anys perquè no se'm passi el futbol a mi, però potser d'aquí 8 hi hagi un mundial, no? Això seria el millor.
Totalment, Miquel, però no només hi ha la Lliga, no? Sinó una de les coses que també ens agrada és aquests amistosos que fem, que el fem amb tot de penyes del Barça. Estem veient que s'estan creant equips arrel del Barça, o sigui, perquè s'estan creant equips amb persones amb discapacitat intel·lectual, per tant, estem fent molta cantera, no? Estem, bueno, creant precedents.
Sí, promovent.
Exacte. I bé, si no, perquè pel que sigui no es poden apuntar a la Lliga Genuine, doncs que hi hagin més lligues d'aquesta manera, no tan competitives, no? I que sigui, doncs, més de valors, també, no?
Miquel, anem a fer un joc d'imaginació. Dic d'imaginació, però pot estar passant, eh? Ara imaginem que ens escolta un Miquel petit que acaba d'escriure: jo quan sigui gran vull jugar al Barça. Què li diries?
Doncs diria: per què ho has escrit? No se m'ha acut cap pregunta que li podria fer. Bueno, podria fer-li una altra pregunta, que seria: tu creus que això que has escrit es complirà? Són preguntes que ara em venen a la ment de quan jo escrivia aquesta redacció i no paraven de preguntar-m'ho jo mateix, de preguntar-m'ho als professors, les professores, la gent que tenia al meu costat, i m'ho preguntaven perquè no ho creien. No ho creien, o em veien cara de somiatruites, i actualment puc dir que quan jo deia seré futbolista i jugaré al Barça, pues si m'escolta aquestes persones, algun dia aniré a la seva escola i podré donar una xerrada conforme soc jugador del Barça Genuine i que ho escrivia en aquells col·legis.
Jo, sisplau, agafeu aquestes declaracions de Miquel Chavarría avui amb les agafeu, les emmarqueu i us les pengeu a casa de totes, de tots els que tingueu criatures i vulguin ser en un futur jugadors del Barça, sisplau, de veritat. Em deixes que punxi una mica la Maite? Maite, ho dèiem al principi. L'equip del Futbol Club Barcelona, l'equip femení del Futbol Club Barcelona, ja ho direm bé, per quan un partit al Camp Nou del Barça genuïn?
Aviam, juguem a futbol 8, eh? L'hauríem de pintar.
Doncs es pinta, no, sí, Miquel? Es pinta,
sí,
ja
sí,
està.
Home, tenim molts projectes, molts projectes. I...
A tot tipus tindrem un jardí.
No, que va, que va.
Seria, però seria lo seu, no?
Seria lo seu, per suposat. I sí, sí, ja ho veurem. Més endavant, ja veurem quan ho podem fer. I això sempre de la mà també d'altres equips, eh? I d'altres equips, no només del Barça, sinó, de, com ella també ha dit, d'equips de fora, d'aquí, companys de... Aquí tenim el Girona, també el tenim altres equips. Bueno, Déu-n'hi-do, Catalunya, quants n'hi ha, eh? Del Genuïn.
Sí, n'hi ha, eh?
Sí, sí, sí.
Maite Laporta, responsable del Departament de Diversitat, Equitat i Inclusió del Futbol Club Barcelona. Miquel Xavarria, jugador de l'equip Fundació Barça Genuïn. Moltíssimes gràcies a tots dos per pujar avui a la caravana.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos i fins aviat.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Invencibles, amb tu me'n vaig, allà on em porti el vent, l'un al costat de l'altre, som més forts i més valents. Amb tu me'n vaig i escapem d'aquest present que ha perdut tota innocència i la il·lusió de quan som nens. Amb tu me'n vaig, allà on em porti el vent.